Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Hola, què tal? Bon dia, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en Cope des de Lleida. Demà divendres ja a portes del cap de setmana. Avui divendres 13 de desembre. I hores d'ara amb 16 graus a la ciutat de Lleida. Aquest matí al sortir de casa ja dius, eps, avui no fa tan fred. Ja ens ho va dir l'Armando Álvarez, que havia mal temps, mal dic entre cometes, durant la setmana, que de cara al cap de setmana la cosa millorava. Doncs mira, aquí ho tenim. 16 graus, hores d'ara a la ciutat de Lleida. Busquem la previsió meteorològica, farem un repàs ràpid a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Buscarem les propostes de música en viu i en directe d'aquest cap de setmana amb el Melomalo, amb l'Andrés Rodríguez. També parlarem d'astronomia amb el Ramon Drudis, que és enginyer i divulgador de la ciència astronòmica, que el trobes a totastronomia.com. I encara ens quedarà temps per obrir la finestra dels records del Joan Bellmunt. A partir de la una, doncs mira, tenim moltes coses. Tenim el divendres de cinema amb la Laura González, repassant les estrenes de cinema d'avui. I a partir de dos quarts de dues, l'Espai Groc, amb totes les propostes de l'Auditori, de la Llotja, de l'Escorxador, del Caixa Fòrum, de cara a aquest proper cap de setmana, de la Biblioteca, i també de cara a la setmana vinent. Per tant, des d'ara fins a les dues, benvingut, fem ràdio des de Lleida i per Lleida. 16 graus tenim hores d'ara a la ciutat de Lleida. Aleix Poblet, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Tenim el cel ennuvolat al Pirineu de Lleida amb precipitacions localment persistents, sobretot a la Vall d'Aran. A la resta, els núvols van perdent presència, també desapareixen les pluges i les temperatures pugen de forma localment notable. 18 graus a Lleida, 17 a Balaguer, 16 a Tàrrega, 13 a la Seu d'Urgell i 9 a Viella. El vent és de l'oest moderat a fora amb ratxes molt fortes, especialment al sud de la província i al Pirineu. Per demà dissabte tindrem el cel poc ennuvolat amb intervals de núvols mitjans i alts durant la tarda i les temperatures pujaran al Pirineu i baixaran o sense canvis a la resta de la província de Lleida. Arribarem als 16 graus de màxima a Lleida, Balaguer i a la Seu d'Urgell, 15 a Tàrrega i 11 a Viella. El vent serà de l'oest moderat a fort durant el matí, disminuint a fluja moderat. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Aleix. Per cert, abans de la informació de la darrera hora, recordem que avui hi ha la missa de les cases regionals que oficiarà el senyor bisbe a les 20 hores, a les 8 del vespre, a l'església de Sant Joan. Doncs apa, l'actualitat informativa.
Cope Lleida. Estàs informat.
Hem de parlar de preus, de l'IPC, de pujades, de baixades, i és que a Lleida ha pujat 5 dècimes al novembre a Lleida i s'ha situat al 0,7%. Són dues dècimes per sobre de la mitjana catalana, que s'ha situat al 0,5%. Per tant, aquí, escolta, tot és més car. A Lleida ha pujat més que la mitjana catalana. Obrim la plana judicial. El jurat popular declara per unanimitat culpable d'homicidi l'empresari Carni, que va matar el seu cunyat a Torre-serona. Demana que no se l'indulti i les parts mantenen la petició de 12 anys de presó. I ara, i això ja hi podem fer també, doncs, una secció pròpia, que és el tema de l'art. A Lleida ja és el tema de l'art, i a més ja fa dies, anys, que ens acompanya. Finalment hi ha unitat al Bisbat de Lleida per tirar endavant el recurs contra la sentència de l'art de la Franja amb el suport del govern. Neguen cap enfrontament territorial i defensen la cerca de la veritat, que és el que hauria de ser, convençuts de la raó dels seus arguments. I a tot això, el jutge d'Osca envia a judici Vila i Puig acusats de desobediència pel conflicte de l'art de Sixena del Museu de Lleida. La interlocutoria del jutjat d'instrucció 3 estableix que la visita es farà en un jutjat penal i no a l'audiència. Per la seva part, les monges de Sixena deixaran el monestir l'any 2020 per la impossibilitat de dur una vida amagada. Suposo que mai ningú els hi va preguntar si volien recuperar les obres d'art i si un cop recuperades els hi podien posar a casa seva. Mirant aquesta notícia, dedueixo que ningú els hi va preguntar mai. O sigui, ho fem paral·lelament. Ens posem en un fregau interessant, agafem les obres d'aquí i aprofitant aquella història del 155 d'ara fa 2 anys i 2 dies, us les plantifiquem aquí al monestir i ja està, que passi el temps. Pues ara resulta que aquestes monges diuen, mira, escolta, nosaltres marxem, que som... volem més tranquil·litat, no volem tanta història. Hem de marxar. Home, no us diré que les han obligat a marxar, perquè al final són obres d'art, però marxaran el 2020 per la impossibilitat de dur una vida amagada. Tot i això, des de l'inici van expressar el seu malestar per l'obertura al públic i es van oposar a les visites entre setmana. Recordem que les visites... per visitar les obres que es van endur del Museu de Lleida només es pot fer en cap de setmana, perquè ells ja van dir que entre setmana no, que volien que ells ja tenien la seva vida muntada, que és de clausura, i que, bueno, va, obrim-ho el cap de setmana. Per tant, reitero, suposo que ningú els hi va preguntar si s'havien de recuperar les obres, si les volien recuperar i si els hi semblava bé que els hi plantifiquessin allí. Doncs així estem, 2 anys després. Per cert, a Lleida, desallotjats una desena de veïns d'un bloc del carrer Major en detectar-ne esquerdes, van ser traslladats a l'Hotel Real després que 2 tècniques municipals revisessin l'estat de l'immoble. Parlem d'esports amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
A Hyundai no pensem en el futur, el creem. Per això llancem el nou Hyundai Kona híbrid elèctric. Gaudeix de l'última novetat en conducció híbrida i de la tecnologia BlueLink, que et permet controlar-lo a distància. Nou Hyundai Kona híbrid elèctric. Què vindrà després? Hyundai.
Control motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs parlem de partits del cap de setmana, amb futbol, Cornellà, Lleida, Esportiu, el diumenge a les 8, el diumenge a les 12 del migdia, Friol, AM, femení, amb bàsquet. El Real Canoe, Força Lleida, partit importantíssim perquè el Real Canoe és el penúltim. A l'Ale Plata, Real Múrcia, Pardinyes, Lleida. I amb bàsquet femení, el Pastor, Cadí, la Seu. Amb hoquei tenim partit europeu. Aquest dissabte, 8ens de final, a 11:15, Barcelos, Lleida, en llista. I amb hoquei femení, el Corcón, Vilassana. Serà també el dissabte a les 6 de la tarda. I amb vòlei, el dissabte a les 8 del vespre, el Balàfia Volley davant del Aula.
Es imposible predecir el momento en el que puede ocurrirte una situación de emergencia en plena calle y saber si en ese momento habrá alguien cerca para poder ayudarte. Por eso en Securitas Direct hemos desarrollado Guardián, para que ante cualquier emergencia en cualquier lugar, con tan solo pulsar un botón desde tu móvil, podamos enviarte a tu ubicación exacta la ayuda que necesites. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara és l'hora de conèixer les propostes de música en viu que tenim a les comarques de Lleida per aquest cap de setmana, i com sempre això ho fem connectant amb la redacció del diari La Mañana, amb el redactor en cap, l'Andrés Rodríguez. Andrés, què tal? Buenos días.
Muy buenas, oye.
Bueno, tenemos otro fin de semana ya por delante. Este es... el último antes de que alguno se haga millonario, ¿no?
Bueno, pues no, el penúltimo.
No, antes de que alguien se haga millonario. La semana que viene, el domingo es 22.
Ya veo 22, que no. Sí, pero todavía hablaremos la semana que viene, supongo, ¿no?
No, millonario, digo, de la lotería. Ya veo que no me habías entendido. El 22 es la lotería de Navidad.
Sí, hoy no es viernes 13.
Claro, por eso te digo, es el último antes de que el fin de semana que viene alguien se haga millonario. Alguien, bueno, habrá, ¿no?
A ver si nos toca a nosotros.
Alguien habrá, digo yo. Siempre, yo no he conocido a nadie, pero bueno, Leo...
No, yo tampoco. Yo he conocido a alguien que les ha tocado un pellizquito, ¿ves? Pero
sí,
bueno.
Pues mira, ya conoces a alguien. Leo historias y tal, digo, ¿cómo debe ser? Todo el mundo te dice que es malo que te toque mucho dinero, que te arruina la vida, no
bueno,
sé.
Bueno, pues a mí, si me tocara un pellizco de estos grandes, con todos los pelos que tengo, seguro que no me veis el pelo más por aquí.
Al final todo depende de cómo de amueblado tengas lo de arriba, ¿eh? No de la cantidad de dinero, pero bueno, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Venga, bromas aparte, que tenemos un fin de semana por delante para ver música en directo en Lleida. Seguro que hay buenas propuestas, Andrés.
Como siempre, siempre hay buenas cosas. Mira, además, fíjate, buenas propuestas, además, solidarias. Esta misma noche, en el Pub Comedia, a las 9, por 12 euros, se hace un concierto solidario. ¿Mm? Por el cáncer, en beneficio de la Asociación del Cáncer.
Ajá, muy bien.
Y está el penúltimo, que es el grupo de... bueno, el dueto este que hace un tributo al último de la fila. Está la UZ, Pon la Buena, que es un trío que, bueno, que antes los conocimos como Ella nos vuelve decentes.
Ah, sí, sí.
exacto, pues ahora han cambiado de cantante y ahora pon la buena, que está con la Andrea Menal.
Ajá.
Y luego, para finalizar, está el dueto formado por también por Javier Servise, que es el de que también está en el penúltimo, y el Pepito Pujol haciendo versiones. Bueno. Más que nada, no es por, son grupos que bueno, que vemos muy a menudo por aquí, pero bueno, que está bien por la causa que
es una buena causa, oye.
Es una buena causa, muy siempre. Bien. Porque nadie está ajeno al cáncer.
No. Y además, esta semana,
sociedad ya sabes que todos tenemos cáncer, porque la política es como un cáncer que lo ha abarcado todo.
No, y esta semana, mira, yo, bueno, lo he vivido, no, pero te leí el Melo Malo, además, de la pérdida de la, bueno, de una cantante que era el 50% del dueto sueco Roxette.
De la María, sí.
María Fredriksson. Y cuidado, no, es que al final es verdad, esto ya sí que no distingue historias, ¿eh?
Sí, además, fíjate, con 61 años.
61 años, ¿eh?
Jovencita.
Era muy joven, sí.
Y llevaba ya 17 años sí. luchando contra ello, y ella seguía en los escenarios.
Sí,
así,
le habían
recomendado que lo dejara, pero bueno, pero ¿para qué va a parar? Sí, ya sabía que se iba a ir al Gran Hotel.
Yo los vi en Barcelona la última vez que vinieron. ¿Sí?
Yo reconozco que no eran... que su fama internacional no me llegó a contagiar, pero siempre lo he tenido muy claro que, bueno, que dentro de lo suyo eran buenos, y yo, mi sincero homenaje a su talento, no pudo ser otra cosa que excepcionalmente escuchar algunos de los temas más exitosos de Rosette.
Muy bien.
Esto siempre lo hago con todos los
temas. Yo también, sí, mira, son cosas. Bueno, mira, no sé. Son
así
cosas.
Como cuando siempre cuando voy a un concierto, siempre antes de salir de casa suelo escuchar el disco ese.
Sí, señor.
Pues esto es otra de las constantes que tengo.
Pues vamos a recordarlo, porque esto venía a cuento porque este fin de semana hay un concierto en beneficio de la asociación que lucha contra el cáncer. Vamos a recordarlo. ¿Dónde es?
Esta misma noche a las 9, 12 euros en el Pub Comedia.
Don Zappa, cap al Pub Comedia. ¿Qué más?
Luego tenemos un concierto de despedida también esta noche a las 11, y esta es entrada gratuita, que son Descontrol y estarán en Avoite. Pero una cita muy importante, muy interesante, es la del en el Antares, esta misma noche también a las 10, que es la pequeña presentación del nuevo disco de Los Rehenes, Arañazos Bajo la Piel. Ten en cuenta que es la banda más longeva de rock and roll que tenemos aquí. Empezaron en el 89 en la Sala Europa.
Casi nada, ¿eh?
Y además, como nota curiosa, es de que van a tocar, porque solo van en trío hoy. Ellos son un sexteto ahora, pero van en trío. Va el Antonio Guillén, que es el alma mater, que es cantante y guitarrista-compositor. El Edu, que está a la otra guitarra. Y luego está el Xavi Monge, que es al piano. Y tocará el piano que estaba en la mítica Sala Europa.
Vaya.
Donde empezaron hace 30 años, o sea, fíjate.
Casi nada. No, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Pasamos al sábado?
Si quieres nos quedamos también en el viernes últimamente.
Pues imagínate si hay cosas hoy, ¿eh?
Sí, en el Café del Teatre, como siempre, hay una cita a las 10:30, vale 10 euros, está Miquel Gil, bueno, presentando pues un nuevo trabajo, es un cantante valenciano que ofrece canciones abiertas, bueno, un cantautor. Y pasamos al sábado.
Además, el Café del Teatre, que ya, bueno, ya también lo leí, también lo felicité, se llevó el premio.
Sí, vamos a dedicar el Melo Malo de hoy.
Perfecto, la mejor sala de programación. Yo creo que ya le tocaba, ¿eh?
Ya le tocaba. Cada año veníamos diciendo, bueno, pero es que esto no puede ser. Pero bueno, claro. al final le cayó, y como merecidamente.
Yo creo que sí. A ver, el sábado, uno del sábado ya me lo sé.
¿Sí?
Sí, porque ayer lo estuve aquí en la radio.
Vale.
Unos que ganaron el Pepe Marín, ¿eh?
Hombre, claro, estos son mis chicos buenos, que digo yo.
Pero che, que no te destrozo la lista, venga, tú dime.
No, mira, vamos por el Antares, que está un cantante que se llama Marcos Gallo, está a las 10:30. Luego tenemos también decir de que el Albert Oliva, aquel músico nuestro
que
se fue a Ibiza hace 3 años, pues ahora siempre viene cada 2x3 con nuevas formaciones y tal, porque allí sigue como músico, bueno, se dedica profesionalmente, y ahora viene con un trío que se llama Razmataz. Y cada vez que viene, pues aprovecha y hace un triplete, no un duete, sino un triplete. O sea, estará el sábado a la hora del vermut, a la 1:30 en Can Ramón. Luego estará por la noche en la Casa de las Tres Ánfores, que allí se está celebrando el 15 aniversario de su nacimiento, desde que funciona, que la semana pasada estuvimos allí presentando el DVD y tuvimos a la Doaina y al Jaume al Jaume Sanuy pinchando. Uh-huh. Y finalmente el domingo, ya que pasa ya es un concierto más privado, es en la cena que hacen de Navidad en el EPAP, pues también estarán tocando. Muy o sea, bien. Vienen y tocan tres veces.
Bueno, hombre, ya que vienen.
Y el plato fuerte, claro, el plato fuerte pues es, son los Steinbock. Los Steinbock que están, bueno, que ahora que han lanzado su disco, el Team The Limit, lo han lanzado a nivel internacional, pues lo presentan en Avoite por 8 euros a las 10. Empezarán, ellos van a estar como cabezas de cartel y tienen como invitados a un grupo italiano de heavy que se llama New Disorder.
Yo lo dije ayer con ellos en la entrevista. Primero que estoy muy contento que gente de casa y que hayan ganado el Pepe Marín después sigan creciendo y después... Bueno, esto ya es un llamamiento a bueno toda la gente de la movida del rock de Lleida, que, oye, si un grupo de casa se hace grande, se hace mayor, pues se tiene que ir a apoyarlos. O sea, que mañana todo el mundo en la boat, que es un buen paso este, ¿eh?
Mira, lo importante es de que se crean lo que hacen. Y ellos sí. creen en lo que hacen y además son muy disciplinados y se lo curran. O sea,
no, fíjate que al final...
Se
bueno,
lo están currando, sí, sí. Yo fíjate que los conocí desde que antes de que empezaran, cuando estaba el proyecto, que eran unos chavales, que chavalillos, o sea, sí, que sí, no eran sí, ni sí. mayores de edad.
Hombre, son jóvenes ahora, o sea, imagínate hace 6 años, o sea... Que...
Pero tenían una ilusión desbordante. Yo pensaba, digo, ya veréis cuando os metáis en esto cómo os vais a decepcionar. Pues no, ellos siguen ahí para adelante.
Muy bien, muy bien.
Me parece muy bien.
Muy bien.
Y luego para finalizar, pues vamos a decir que en el Café del Teatre, pues aparte de que me he saltado, me he confundido, Miquel Gil, el cantante valenciano, está mañana sábado, uh-huh. hoy hay un Freedom Festival, una fiesta.
Ah, vale, vale.
Y el domingo por la mañana, a las 12, se hace el ciclo este de Menges a todo ritmo, que hacen el violín y la viola, porque esto está muy bien para los chavales. Uh-huh. Y luego por la tarde, a las 8, viene a presentar el segundo disco la cantante menorquina Ana Ferrer, que se titula Cronia.
Muy bien.
Que es una de las grandes promesas.
Bueno, pues ya veis que tenemos muchísima, como siempre, muchísima oferta de música en vivo y en directo, que es como debe consumirse la música, Después, en casa, evidentemente, la escuchamos enlatada, pero o en la radio... Pero ir a verla de vez en cuando y vivirla en directo es yo creo que es una cosa que se tiene que hacer de vez en cuando, ¿eh? Bueno, Andrés, vamos con el melo malo de esta semana, a ver qué me has preparado.
Perdona, yo sí. siempre le digo a mi madre, digo, mami, tú vas a misa cada domingo y yo voy a un concierto cada fin de semana. O sea, son no dejan de ser religiones, ¿no?
De verdad que lo de la música en vivo, cuando lo pruebas ya no te puedes escapar, ¿eh?
Claro.
Vamos con el melo malo que me has preparado para esta semana, a ver.
Los premios nunca han sido demasiado fiables porque en la mayoría de los casos burlan los méritos en favor de los intereses. Tal como está el percal, aún lo son menos, porque el cáncer de la política se ha colado hasta la médula de cualquier actividad social, por muy cultural que se pregone. Sin embargo, esta vez podemos certificar que el premio obtenido por nuestro entrañable Tony Revés al frente del Café del Teatre está más que justificado. Por fin, después de 4 nominaciones, la ceguera no ha hecho mella en los responsables de la 17ª edición de los premios ARD. Esos premios de la industria musical del directe, que no se avergüenza en insistir cada año en otorgar sus distinciones a los bien denominados artistas del régimen, salvo en muy contadas excepciones. Uno de los apartados donde han acertado por completo ha sido en el de mejor programación de espacio musical o sala de conciertos, que esta vez, ya era hora, ha ido a parar al Café del Teatre, un lugar en el cual ha disfrutado en alguna ocasión un ingente número de personas, tanto lugareñas como foráneas. La excelente programación que propone, sin hacer ascos a ningún tipo de género o estilo, convierte ese rincón en un excelente lugar de encuentro lúdico y cultural, especialmente a nivel musical. Con una media de unos 150 conciertos al año, en los casi 20 años que lleva en activo, convierten el Café del Teatre en un referente ineludible del que esta ciudad se puede sentir muy orgullosa. Curiosamente, este galardón le llegó a su incansable cabeza visible la semana pasada en vísperas de su cumpletacos feliz, que celebró ya con el galardón en la mano. El año que se nos echa encima será el del 20 aniversario del Café del Teatre, por lo que además de seguir acercando a esta urbe interesantes artistas de toda índole, seguro que caerá alguna sorpresa especial, pese a que no precise de demasiado esfuerzo, dado que allí hemos gozado, seguimos haciéndolo y seguiremos en nuestros 13, con numerosas propuestas inolvidables cuya relación no sería acertada por el peligro de obviar alguna de ellas. En suma, solo me queda por añadir esas muchísimas felicidades a ese espacio de buena acústica y a todo el equipo que hace posible su loable rendimiento. Queda claro, pues, que si quieres disfrutar de buena música en vivo, hazte un café del teatro. Oh, yeah.
Oye, qué bien has acabado, ¿eh? Qué claro. Bien lo has acabado.
Claro que sí. Hazte un café del teatro.
Claro que sí. Además, el ambiente es bueno y es lo que decías también, ¿eh? Cualquier tipo de música, ¿eh?
Sí,
he visto de todo ahí y he ido a hacer conciertos de Cadena 100 también ahí, ¿eh?
Exacto,
y he ido
sí. Allí hemos coincidido más de una vez.
Y haciendo de jurado también. Andrés, que tengas buen fin de semana.
Igualmente, larga vida. Oh, yeah.
Nero Giardini, elegancia y estilo. Calzados y accesorios Nero Giardini, el made in Italy.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 y media a 8 y media.
¿Estás pensando en instalar un descalcificador en casa? No, pues deberías, porque ahora Olimpia Plus solo te costará un euro. Por la compra de los filtros, llévate el mejor descalcificador del mercado por tan solo un euro. ¿Quieres saber más? Llama al 900-208-208 o entra en descalcificadorolimpiaplus.es. Grupo Corsa, set de innovación.
Aquest hivern abriga't amb la moda, gaudint de les millors rebaixes a Andorra. Aquest hivern aposta pel blanc dels blocs de les primeres nevades. Aquest hivern tornen els estampats de vets i muntanyes. Aquest hivern Andorra és tendència. Aprofita les rebaixes a partir del 20 de desembre. Més informació a visitandorra.com.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí, amb aquesta sintonia i sent divendres i a principi de mes, doncs ja saps què vol dir. Que anem a parlar d'astronomia. I no és el primer divendres de mes perquè va ser festiu i vam dir, no ens podem perdre la classe, anava a dir. Però bueno, sí, també ho podem dir així, la classe d'astronomia del Ramon Drudis i per això avui està aquí amb nosaltres. Ramon, què tal? Bon dia.
Doncs molt bon dia, Ricard, a tu i a tots els escoltants.
El Ramon Drudis ja sabeu que és enginyer i també divulgador de la ciència astronòmica. El trobes a les xarxes socials i també el pots seguir a totastronomia.com. I qualsevol, permeteu-me l'expressió, qualsevol moguda que tingui a veure amb la ciència o l'astronomia a Lleida, també el trobareu allí, perquè darrerament et veig molt a fotos de diari, eh? Ramon,
bueno,
estàs organitzant cosetes, estàs fent coses,
sí,
la darrera vegada que ens vam veure estàveu a punt per l'observació de Mercuri, que era amb una data molt bona i que al final meteorològicament us va respectar i crec que des de la mitjana vau fer una bona feina, vau poder veure Mercuri passant per davant del Sol.
Sí, va ser una experiència molt gratificant, molt bonica, perquè ens va fer, com dius, doncs molt bon dia, pel de matí, per la tarda va començar a nuvolar-se i a ploure inclús, no?
Sí.
Però pel de matí va ser perfecte veure el primer planeta del nostre sistema solar passant per davant del disc solar. No sempre és possible, això.
No, a més, ja ho vam parlar i després jo vaig estar buscant informació al respecte i és veritat que és força difícil. És més, la propera vegada em sembla que vas dir que no sé si és d'aquí 11 o 13 anys.
Sí. D'aquí 13, sí.
D'aquí 13, i sí, ens agafarà una mica més grans, però vaja, d'aquí 13 anys. En fi, anem a parlar de coses que han passat també aquest, des de que ens vam veure, fa un mes, més o menys, fins ara. Per exemple, la setmana passada, sense anar més lluny, el dia 8, això no és instantani, però el dia 8 va ser el dia en el que un cometa, un cos de l'espai que ve d'un altre sistema solar, passava el més a prop que passarà, perquè a més no porta una òrbita circular, per tant, ha passat, mai millor dit, és quan va passar més a prop del Sol. Però anem a agafar la perspectiva de tot plegat, que al final és una roca gran, d'uns 2 quilòmetres, però que ve d'un altre sistema solar, que no sabem ben bé on està, tampoc.
Doncs sí, Ricard, és tal com tu dius, no? Fixa't, el 30 d'agost d'aquest any es va descobrir doncs, un cos còsmic amb un telescopi de 65 centímetres de diàmetre d'objectiu per un astrònom aficionat de Crimea i que estava a 3,7 unitats astronòmiques del nostre planeta, diré que una unitat astronòmica és la distància que hi ha entre nosaltres i el Sol. Són 150 milions de quilòmetres, no? I aquest cos còsmic se li ha posat el nom del seu descobridor, que és Borisov, que és de Crimea, no? Per tant, aquest Borisov és el primer cometa que ens ve d'un altre sistema solar. Es va poder comprovar que anava pues, a una gran velocitat, 120.000 quilòmetres per hora, poca broma, no? I que doncs, la seva òrbita no era com la dels altres cossos del nostre sistema solar, sinó que era més aviat perpendicular a totes les altres òrbites dels planetes nostres. Aquest cos té una petita cua, així que es tracta, i es va veure que es tractava d'un cometa que ve de les afores del nostre sistema solar. I doncs va passar a la seva distància més propera al Sol el passat diumenge, el passat dia 8 de desembre. Quan va passar a prop del Sol, la seva cua tenia unes 10 vegades el diàmetre de la Terra, i el nucli sòlid de l'aigua que es desprenia era de gas i pols. I aquest nucli es preveu de que tingui un diàmetre aproximat 10,6 quilòmetres, aproximadament.
Molt bé.
Ara aquest cometa interestel·lar, perquè ho hem denominat així, interestel·lar perquè ve d'una altra estrella diferent al Sol, se'n va cap a... fuig ja del nostre sistema solar i no tornarem a veure'l doncs, mai més, perquè se'n va per no tornar.
Sí, ulla, perquè estem acostumats als moviments circulars, el·líptics, de tot plegat, però clar, aquest no. O potser sí, però és tan gran que potser no el veiem. És poc probable, realment.
Sí, jo crec que veurem el que fa, perquè no tenim l'òrbita calculada, per tant, se'n va cap a un altre sistema solar i, des de luego, jo crec que aquí no tornarà.
Ara que va ràpid és un fet, perquè el 30 d'agost es va descobrir i estava a 3,7 unitats astronòmiques de distància, i al desembre ja estava damunt del Sol.
Sí, de prop, sí.
Realment va molt, molt ràpid.
Molt de pressa, sí.
Estaria bé, el que passa és que això és difícil, i bueno, qui ha d'estar per aquestes coses tampoc ja està, però tenia preparat una sonda per quan es descobreix un... Perquè tècnicament i matemàticament sabem que ho podem fer, això, enviar una sonda que es posi paral·lela amb un cometa, en aquest cas, i que pugui acabar aterrant a sobre i treure alguna informació, o estar el més a prop possible fer fotografies. Hauria estat maco.
Sí, però s'ha de tindre, com deies molt bé...
Ha d'estar a punt.
S'està parlant ara d'això, s'està pensant, no?, per fer-ho, de tindre una sonda preparada per quan vingui pues, el proper astre, diguem-ho així, o objecte interestel·lar.
Sí, perquè va passant, n'hi va passant. Només falta que els descobrim. Per cert, que sense anar més lluny, el cinturó d'asteroides que tenim després de Mart, n'hi ha molts, molts, i se'n van seguint alguns. Però se n'ha descobert un, que si vol anar, que es veu que, bueno, que està carregat de materials que en són coneguts a la Terra.
Sí, efectivament, Ricard, entre Mart i, tal com deies, no?, el cinturó de Júpiter, que està entre Mart i Júpiter, hi ha un asteroide que sembla que és metàl·lic, concretament està fet de ferro, però també de níquel i petites parts d'or i platí. Clar, aquest cos celest, que s'anomena Psique, està, com te deia, al cinturó d'asteroides. Té un diàmetre d'uns 210 quilòmetres i triga pues, uns 1.825 dies a donar tota la volta al Sol, no? L'any 2023 la NASA té previst enviar una sonda a visitar aquest món tan valuós, per tant ja està això muntat, tan valuós, clar, econòmicament, perquè hem dit que està fet de metall, eh?
Bueno, sobretot per l'economia tal com l'està ara a la Terra.
Sí,
al final,
sí.
Que sigui valuós o no, l'or, per exemple, forma part de la demanda.
Sí, clar.
Si ningú el volgués, no seria valuós. Però, bueno, no deixa de ser important també que puguem anar allà... i no, qui sap, un cop està allí, descobrir algun material que potser no teníem previst.
També... però dels que tenim aquí es preveu de que tingui aquests metalls, no? Tingui, diguem, és metàl·lic, per tant, ferro, níquel, i clar, doncs no sabem quina quantitat d'or, quina quantitat de platí, però de verne sembla que n'hi ha, no? Per tant, el 2023, com deia, es visitarà aquest món a través d'una sonda i podrem saber, doncs, amb tota precisió, la seva composició, no? Ja s'especula que, fixa't, Ricard, que si aquest asteroide sí que el tinguéssim aquí, provocaria, doncs, un col·lapse mundial de l'economia terrestre, no?
Imagina't.
Ja que els metalls de què disposa podrien assolir, doncs, es parla de 75.000 trilions de dòlars, no?
Imagina't, o sigui...
Per tant, estem parlant d'un asteroide que no és de roca, sinó que és metàl·lic, no?
De totes maneres, ara quan has dit el 2023 la NASA hi enviarà una sonda... D'on sortirà aquesta sonda? De la Terra o de Mart, ja?
No.
O sigui, el 2023 ja estarem a Mart, ja tindrem base allí?
No. El 23 el tenim aquí mateix. No estarem a Mart, no hi anirem en persones encara, fins la dècada propera, això segur, eh? Per tant, la sonda sortirà d'aquí, eh?
Vale.
Sí.
Bueno, ho dic perquè això que ara sona de ciència-ficció, a priori, només que s'estableixi ja una base i una història, que això és molt fàcil de dir i difícil de portar a terme, però només que s'estableixi ja una base, podem començar a sortir des d'allí, per entendre'ns. Eh? De totes maneres, bueno, jo no he vist moltes de sèries i és molt maco les sèries. Eh? A l'hora de la veritat, veurem com va tot plegat. I els problemes, que els humans ens crearem sense que hi siguin. Problemes de jurisdicció, de qui mana, qui no mana, qui és propietari, etc. Perquè això són problemes que l'univers no té, però que la gent, com que ens devem d'avorrir, posem. Encara vull veure, Ramon, que crec que no passarà massa temps... Com es reparteixen la Lluna?
Ui, complicat això.
Sí, complicat, però complicat. Ja saps que aquest problema està ja damunt de la taula, sí, no sí. Com a primera prioritat, però ja comença a estar damunt de la taula, perquè clar, si vol començar a anar de manera massiva, i com ens organitzem allà dalt? Qui mana allí, qui es queda a cada part? O sigui, imagineu-vos l'ésser humà a vegades que difícil que ens fem les coses, eh? Però bueno... Escolta, i abans de marxar, Ramon, hi ha un altre tema. A tu que t'agrada mirar al cel i gastar hores observant doncs, cossos coneguts i d'altres que potser encara no es coneixen, però que es poden arribar a descobrir, hi ha una estrella que ja es va descobrir, que té una peculiaritat, i és que, respecte a nosaltres, viatja molt ràpid.
Sí.
Es mou molt ràpid. Però ara el que s'ha descobert és que al voltant d'aquesta estrella hi ha un planeta que orbita que, bueno, com sempre, és aquella il·lusió de podria reunir les condicions perquè si pogués desenvolupar vida. Té una característica que és enorme.
Sí, mira, jo veig molt enterat a les coses de l'univers, Ricard.
Home, jo perquè em passes bons apunts també, eh?
Ets un bon periodista, científic, eh? Sobre el que preguntaves, bueno, et diré primer que aquesta estrella que parlaves s'anomena l'estrella de Barnard, no? I és una nana roja. Quan dic nana roja vull dir una estrella petita i amb poca temperatura, per això és vermella.
Està al final de la seva vida, una nana roja, o no té res a veure?
No, perquè és petita i amb poca temperatura, per tant, no agafa el cicle de les estrelles doncs, més grans, no? I està a la constel·lació que s'anomena del portador de serps, no? Que és també coneguda, segons la mitologia grega, com Ofiuco. Està en aquesta constel·lació. Doncs, després de moltes especulacions, ara sabem, perquè no se sabia, fa anys que es busca un planeta allà, no? Però ara sabem que aquesta estrella disposa, doncs, d'un planeta, d'una massa de 4 terres com la nostra, per tant, molt més gran, amb una temperatura superficial de menys 150 graus centígrads, per tant, 150 graus sota zero. Per tant, fa molt fred. Això vol dir que no és un bon candidat perquè pugui tenir aigua líquida, per tant, atmosfera, i per tant, tampoc vida, no? L'estrella de Barnard només està a 6 anys llum de nosaltres i és l'estrella aïllada, vull dir que està sola, més propera al nostre sistema solar. És la més propera, que estigui sola. Ara ja s'està cercant d'altres planetes en aquesta estrella, que és tan bellugadissa, no? I dic bellugadissa perquè es pot veure el seu desplaçament al cel en el que dure la vida d'una persona, no? En 100 anys veuríem com aquesta estrella s'ha desplaçat una distància aparent a mitja lluna plena, no? És una bona pràctica per veure que les estrelles es mouen, que no estan quietes.
Ara estava pensant que això tu m'ho has explicat moltes vegades i m'ho recordes moltes vegades. Anava a preguntar, dic, però aquesta estrella es mou cap al sistema solar o no? Però després he pensat, clar, és que el sistema solar se mou també,
sí,
el nostre.
Sí, sí,
i la nostra galàxia també es mou.
Sí.
Llavors, clar, tot es mou. Encara que no ens ho sembli, que tot és molt gran, tot es mou, tot es mou. Una vegada ho vas dir, el sistema solar, el Sol en si, s'està movent molt ràpid. I, evidentment, la Terra, com que gira al seu voltant i no es despenja, doncs també s'està movent. Clar, aquesta estrella, que es mou molt ràpid, pot acostar-se o no cap a nosaltres.
Bueno, nosaltres, per poder veure aquest desplaçament, lògicament, la veiem no que ve cap a nosaltres, sinó que la veiem en perspectiva.
Clar.
Perquè, si no, podríem veure el seu moviment,
clar,
no?
Clar, correcte.
Aleshores, se separa, no? Per això veiem aquesta estrella, que també s'anomena estrella fletxa, per la rapidesa que té, no? I per això es va descobrir, no? La primera estrella que es va descobrir on el seu moviment era més ràpid que les altres, no? I, per tant, aquesta estrella, doncs ara s'ha descobert el primer exoplaneta o el primer planeta extrasolar. Segurament que en tindrà més, perquè la majoria d'estrelles tenen més d'un planeta.
Clar.
Però caldrà esperar, no?
Molt bé, doncs, hem parlat d'astronomia, com sempre, amb l'enginyer i divulgador de la ciència astronòmica, el Ramon Drudis, que el trobes a les xarxes socials i també a totastronomia.com. Ramon, com sempre, un plaer. Que tinguis bon cap de setmana.
Bé, gràcies, i vull desitjar, bon Nadal.
Ai, sí, senyor.
I cap d'any a tu, Ricard, a tots els que formeu l'equip de COPE Lleida, i, per descomptat, a tots els escoltants d'aquesta secció d'astronomia que tenen la paciència d'escoltar-nos, no? Per tant, fins l'any que ve, fins al proper gener, si la natura, la biologia i la tecnologia ens ho permeten.
Tens raó, que estem en aquestes dates, ja no ens escoltarem fins l'any vinent. Ramon, moltíssimes gràcies, bon Nadal.
Adéu-siau.
Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Comencem anem a obrir la finestra dels records del Joan Bellmunt, tot recordant, què recordem avui?
Que avui és Santa Llúcia, felicitats a totes les que es diguin Llúcia,
la patrona de la vista.
Era la patrona de les modistes la patrona de les modistes, perquè la gent que treballava o treballa amb l'agulla la tenien com a patrona, igual com la tenen per patrona doncs els oculistes, avui vull dir, és la seva gran festa perquè és la patrona de la vista.
Jo recordo la meva padrina quan buscava alguna cosa que sabia que la tenia allí davant del nas però no la trobava. Quan la trobava de Santa Llúcia Gloriosa i ja no sé què més deia.
No, jo l'he dit clar, era que Santa Llúcia mos guardi la vista, perquè és la patrona de la vista, no? I cal dir que a Lleida, fins fa pocs anys, la festa de Santa Llúcia era celebrada per les modistes, les quals acudien als actes religiosos que es feien a l'església de Sant Llorenç, on hi ha un retaule i un altar dedicat a la santa. Suposo que l'has vist, és preciós.
Sí.
Així mateix, també, hi havia el costum de les modistes que anessin avui, dia de la seva festa, fins a l'ermita de Burzènit, on es guarda una pedreta blanca que molts malalts de la vista es passen pels ulls. A Mollerussa les modistes han tingut un gran protagonisme i des de fa uns anys el dia de la patrona té lloc el concurs nacional de vestits de paper que aplega els millors professionals del fil i l'agulla en creació de paper. El concurs ha pres tanta embranzida que ha projectat el nom de la ciutat de manera positiva i particular, inclús en la creació del museu dels vestits de paper. També cal dir que l'església de la Fuliola està dedicada a Santa Llúcia, la qual des de temps immemorial té arrelada veneració en aquest poble. Balaguer continua celebrant la Fira de Santa Llúcia, on es pot trobar tota mena d'elements relacionats amb les festes que s'acosten. Però, tot i l'èxit d'assistència, queda la nostàlgia del que fou aquesta fira anys endarrere, que era la darrera fira que es feia durant l'any i servia per acostar el Nadal i que ja trucava a la porta. I llavors què feia la gent? Pues anava a la fira a proveir-se de viram que es necessitaria per celebrar aquelles dates, de manera especial capons i indiots. Aquesta fira destacava també pel fet de que els pagesos hi compraven les sabates clavetejades per passar l'hivern, les sabates de claus per si nevava, si gelava, doncs que anessin amb els peus ben cuidats. I la dita d'avui ens diu que abans de dir sí, cal consultar-ho amb el coixí.
Gràcies, Joan.
Adéu, bona setmana.
Doncs apa, que senyar els horaris. Nosaltres ja ens plantarem a la una, busquem la darrera hora informativa i després ja parlarem de cinema, amb el Divendres de Cine i la Laura González, i de l'Espai Groc, on tenim moltíssimes propostes per tu de cara al cap de setmana.
Es la una a las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La detención del autor confeso de la muerte de la joven Marta Calvo en Valencia ha reabierto varias investigaciones. Son los casos de dos mujeres muertas en el entorno en el que se movía el detenido. El último está relacionado con la muerte de una prostituta de origen brasileño en el barrio valenciano de Ruzafa. ¿Qué más sabemos, Valencia? Vicente Ordaz.
Según ha podido confirmar COPE, un juzgado de Valencia reabre el caso por la muerte de una prostituta fallecida en circunstancias similares a Marta Calvo, después de una cita con Jorge Palma, responsable de la desaparición de la joven. Pero además, la Guardia Civil ya ha recibido más denuncias en este caso de dos mujeres que han denunciado a este hombre por presuntamente haberlas forzado a consumir cocaína de gran pureza en actos sexuales. Una de ellas ha confirmado incluso que se desmayó tras haber ingerido una bebida con algún tipo de sustancia. Mientras, a esta hora, el operativo de búsqueda de Marta se mantiene por segundo día consecutivo en el vertedero de Dos Aguas, aunque hasta el momento la búsqueda no ha ofrecido pista alguna de su paradero.
En el exterior, la noticia hasta ahora sigue en el Reino Unido. El ganador de las elecciones, el conservador Boris Johnson, ha estado ya en Buckingham Palace, en el Palacio Londinense. La reina Isabel II le ha invitado a formar gobierno. Ha obtenido una mayoría absoluta de 364 diputados frente a los 203 del Partido Laborista. Después de verse con la reina, ha vuelto a Downing Street y la tradición marca que allí pronunciará un discurso. Sería dentro aproximadamente de una hora. En Mediodía COPE vamos a analizar las claves de esta victoria con la que los británicos respaldan el Brexit y respaldan también a un político conservador que ha apostado sin tapujos por la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Atentos al resultado en Irlanda del Norte. Por primera vez en la historia, los escaños republicanos superan a los unionistas. Se podría poner en juego la unión del país. Y luego está el batacazo de Jeremy Corbyn, el candidato laborista. Es como si aquí en España la alternativa al Boris Johnson español de turno hubiera sido Pablo Iglesias. ¿Qué más noticias están pasando a esta hora, Marta Ruiz?
Pues que la mesa del Congreso ha dado más tiempo a las fuerzas minoritarias para que vean cómo se reorganizan después de rechazar que lo hagan en dos grupos para evitar que el grupo mixto tenga 21 diputados. Van a tener que ponerse de acuerdo antes del 20 de diciembre. En Valladolid, 5 personas permanecen detenidas por estar relacionadas con la muerte violenta de una mujer de 73 años. El cuerpo se encontró en el propio domicilio de la fallecida en la Plaza Circular de Valladolid. De momento se siguen investigando las causas de la muerte. Y acabamos de conocer que la Audiencia Nacional ha fijado para el 8 de junio del próximo año el juicio al ex coronel y ex viceministro de Defensa de El Salvador, Inocente Montano, por su presunta participación en la matanza de 5 jesuitas españoles hace 30 años en aquel país. La audiencia procesó a una veintena de ex militares más, pero las autoridades salvadoreñas solo han accedido a entregar a Montano. Ya tenemos felicitación de Navidad de los Reyes. En la imagen de este año aparecen Felipe, Leticia, Leonor y Sofía en el balcón de una típica casa de Asiego. Ha sido elegido como el pueblo ejemplar asturiano del año este que se nos acaba, el 2019, y que visitaron el pasado 19 de octubre.
Luis Munilla, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenas.
De aquí al miércoles vamos a seguir hablando mucho de ese clásico Barça-Real Madrid. Hoy lo que conocemos es el dispositivo oficial de seguridad.
3.000 efectivos de seguridad van a velar porque todo vaya bien el miércoles en ese Barça-Madrid. Serán 1.000 mozos de escuadra y 2.000 miembros entre Guardia Urbana y Seguridad Privada. No habrá Policía Nacional. Se va a establecer un cordón de seguridad en torno al estadio desde por la mañana. Miquel Buig, consejero de Interior catalán, asegura que no fue decisión suya aplazar el partido en su día.
Es obvio que retrasar el partido no era por ninguna indicación policial ni de seguridad, sino que fue por otros motivos. Y en todo caso tenían que preguntar al responsable por qué tomó la decisión.
La otra cita hasta ahora está en el Mundial Femenino de Balonmano, porque España está jugando con Noruega para meterse en la final del campeonato, Luis Malvar.
Pues acabamos de llegar al descanso con empate a 13 entre Noruega y España, una España que está jugando francamente bien, jugando de tú a tú a una de las mejores selecciones del mundo y una selección española, sobre todo con una Silvia Navarro que está parando francamente bien. Lo dicho, al descanso, Noruega 13, España 13.
Ya espera Países Bajos en la final y hoy cuenta el diario El Mundo que Neymar ha vuelto a demandar al Barcelona por 3,5 millones de euros. El padre del jugador dijo anoche en el partidazo que es una demanda antigua, que no es de ahora. Y es noticia también a esta hora que Jürgen Klopp ha renovado como técnico de Liverpool hasta 2024.
Gracias, Muni. Te estamos contando la última hora en Mediodía Cope.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Soc el Ricard Álvarez i estàs al migdia de Lleida. Per cert que estem a 17 graus a la ciutat de Lleida, però fa vent. I el vent, doncs, sempre dona una sensació tèrmica inferior, eh? Ull, que quan fa molt vent, doncs de vegades cauen coses dels balcons, per tant, avui s'ha d'anar amb cura caminant pel carrer. En fi, anem a buscar ràpidament la previsió meteorològica pel que queda de dia i també de cara al cap de setmana. Aleix Poblet, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Tenim el cel ennuvolat al Pirineu de Lleida amb precipitacions localment persistents, sobretot a la Vall d'Aran. A la resta, els núvols van perdent presència, també desapareixen les pluges i les temperatures pugen de forma localment notable. 18 graus a Lleida, 17 a Balaguer, 16 a Tàrrega, 13 a la Seu d'Urgell i 9 a Viella. El vent és de l'oest moderat a fora, amb ratxes molt fortes, especialment al sud de la província i al Pirineu. Per demà dissabte tindrem el cel poc ennuvolat amb intervals de núvols mitjans i alts durant la tarda i les temperatures pujaran al Pirineu i baixaran, no sense canvis, a la resta de la província. De Lleida arribarem als 16 graus de màxima a Lleida, Balaguer i a la Seu d'Urgell, 15 a Tàrrega i 11 a Viella. El vent serà de l'oest moderat a fort durant el matí, disminuint a fluja moderat. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Aleix. Nosaltres el que fem ara és buscar tota la informació del cinema, del divendres de cine, amb la Laura González, i després a dos quarts de dues ja saps que tenim l'Espai Groc. Però abans fem una petita, petitíssima pausa.
Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Fui una vez a Nueva York en una maratón que me lo pasé muy bien.
Momento de silencio, por favor, fuera música.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Los elfos hacen que los regalos vuelen por todos lados y aparezcan donde estamos nosotros. ¿Ves?
Ahora El Corte Inglés les ayuda para que no carguen con las compras, porque pueden elegir el punto del centro donde recogerlas. El Corte Inglés. La ilusión lo cambia todo.
Si sus ahorros llevan 30 años viviendo del cuento, va siendo hora de que sus ahorros se independicen. Es hora de invertir sin ataduras en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutua Activos. Llame al 900-555-555. Mutua Activos, la primera gestora independiente.
En Carrefour y en Carrefour.es, por compras superiores a 50 euros en juguetes, te devolvemos un 30% para tus próximas compras. Solo hasta el 16 de diciembre. Paga menos. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
La Esfera de los Libros presenta La subasta más cara del siglo XX, una obra maestra de Van Gogh y su misteriosa desaparición. Un grupo de expertos inician su búsqueda desde París hasta Japón. Sakura, la novela de estas navidades, de Matilde Asensi.
Oye, David, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una.
Ni te lo pienses, ya no solo por los robos. Ahora te vas 3 días de tu casa y cuando vuelves se te ha metido gente a vivir. Por lo que cuesta, merece la pena quitarse de la cabeza todos estos problemas.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Llega la venta privada de El Corte Inglés. Del 12 al 16 de diciembre, disfruta de grandes descuentos en más de 1,000 marcas. Sí, 1,000 marcas. Aprovecha esta oportunidad y adelanta tus compras navideñas. Las mejores marcas, mucho más cerca. solo para clientes con tarjeta de El Corte Inglés.
Doncs a part, sí, que ja parlarem de cinema, ja saps que tots els divendres amb la Laura González fem la, bueno, fem la repassada de la cartellera. Ara estava mirant el calendari. Laura González, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Estava mirant el calendari. És que no et lliures ni la setmana de Nadal, perquè el dia 27 és laborable i és divendres.
Ja, bueno, ja me vaig lliure la setmana passada, ja m'enyorava.
Sí, és veritat, et vas lliure la setmana passada. La setmana, la setmana del 30, 31, 1, 2, 3, no fem programació local, per tant tens festa.
Ah,
vale?
Jo, no és que jo me lliuri del programa, sinó que vosaltres us lliureu de mi per una setmana.
Home, dit així. Sí. O sigui, el 3 de gener, el primer dia de gener que et tocaria, et dono festa. Ja fins al 10, fins després de Reixos. Però el 27 aquí, ja.
Tindré moltes coses que explicar,
el 20, eh? El 20 també. Si t'ha tocat la loteria, vine igual, el 27.
Ja veurem.
Molt bé, Laura González. Estrenes divendres de cine, parlem d'estrenes perquè... bueno, m'ha passat aquí el guió la Laura i no em posa pregunta'm si he anat al cine. Has anat al cine?
Pues si no t'ho fico és perquè no hi he anat.
Ja, però bé, t'hauré de fer quedar malament aquí davant de tots els oients, no?
No hi he anat.
No hi has anat?
No hi he anat.
Però s'acosta una estrena que la que tens bastant marcada al calendari.
Que tampoc hi podré anar, no tinc encara la data per anar-hi.
Però no hi aniràs el dia de l'estrena, però l'endemà sí?
No ho sé, tampoc.
Bueno, pues al cap de dos dies. Però hi aniràs a veure-la en pantalla grana?
Home, sí.
Aquesta del... Bueno, això, del aquestes pel·lícules... Que
home, l'última de la última trilogia de Star Wars.
Claro, per acontentar-vos, els que us conformeu amb Star Wars.
The Rise of Skywalker.
Ja està? Amb això
s'acaba? Aquesta trilogia, sí. Aquesta
com trilogia?
Sí, perquè va per trilogies. Tens la clàssica, que és l'episodi 4, 5 i 6.
O sigui que no s'ha acabat, això de Star Wars.
Estem parlant de la indústria Disney. Vull dir, i estem parlant de que estan traient la plataforma Disney Plus,
sí.
On està The Mandalorian, on està molts continguts sèries...
Que no. O sigui, quantes n'hi ha en total de Star Wars ara?
Estem parlant de sèries, estem parlant
de... No, de sèries no, de Star Wars.
De pel·lícules, llargmetratges. Doncs pues ara mateix n'hi ha... 3, 10. Amb aquesta seran 9, 10... 10 i després les històries paral·leles que són Han Solo...
No, allò és igual.
Bueno.
10 n'hi ha. És un bon número per aturar-se ja d'una vegada, eh?
Ho diu un fan de Star Trek, claro. Que hi ha com a 20.000 pel·lícules de Star Trek.
Bueno, però sí. Quan vulgueu saltar amb una pel·lícula, amb una base científica, amb una cosa de qualitat, aneu a Star Trek.
Discrepo.
Si voleu seguir amb la ciència-ficció així i tal, doncs Star Wars i tal.
Bueno, no ens esbarallarem.
Vinga.
La veritat és que...
No, escolta, si està ben feta, doncs endavant.
Claro.
I a veure, de Star Trek, que no em trauen, per ser a Netflix, la continuació de...
Sí,
de
del Discovery.
Discovery, I pel·lícula. Va, que la Laura em diu que té insomni i que no sap ben bé el que dirà. De moment només parlo jo. Laura, estrena avui amb Cadena 100 Lleida, estrenem Jumanji.
Sí, la pel·lícula la és Jumanji Siguiente Nivel, que és com la segona part
de la segona etapa
amb The Rock, Jack Black, bueno, Kevin Hart, diferents actors semicomèdia, saps? D'estos que fan comèdia, acció, un poco de todo.
Uh-huh.
A mi la primera em va agradar bastant, la primera d'aquesta segona saga, perquè retornava a bastants conceptes de l'anterior adaptats als nous temps, ja que ara el joc de Jumanji no és un joc de taula, sinó que és un joc d'ordinador.
Claro, i la tercera etapa serà una aplicació.
Clar, bueno, aquesta és Jumanji Siguiente Nivel. I llavors no exploren només la selva, sinó que exploren també altres escenaris com el desert, com jaciments antics... Té una mica més de, entre cometes, jugabilitat, no?
Bueno.
Lo que jo penso que hi ha alguns foradets de guió segons el que he vist i llegit. Vale? En aquesta ocasió els jugadors pues, tornen al joc, però els seus personatges pues, s'han intercanviat entre si, la qual cosa ofereix un curiós planter, no? Són els mateixos herois amb diferent aparença. Però on està la resta de la gent? Doncs bé, els participants només tenen una opció, jugar una vegada més aquesta perillosa la partida per a descobrir què és realment el que està succeint.
Acció per totes les edats.
Sí,
per tota la família.
I unes risses així, divertit.
Molt bé.
Després tindrem Navidad Sangrienta.
Vinga, aquest és un clàssic ja del desembre de cada any, eh?
Home, no.
No, qualsevol pel·lícula que el títol hi posi Navidad, dic.
Ah, bueno, però Navidad sangrienta és el remake d'una pel·lícula slasher de l'any 1974. En aquest cas està dirigida aquest remake per Sofia Takal, que és una directora. No obstant, bueno, l'estètica i la tipologia recordaran més a altres hites del terror, com la saga de Scream, que la trama sembla la mateixa, o Sé lo que hiciste el último verano, aquells pel·lis dels 90, on hi havia un assassino en sèrie que anava disfressat i es carregava a joves adolescents, bla, 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 no? Llavors, bueno, tot això, però amb ambient nadalenc, no? O sigui, seria que l'assassí en sèrie va aixafant les decoracions de l'arbre de Nadal, Nadales en tocs tètrics... Bueno, l'argument va sobre un grup d'estudiants universitaris que es troben en l'últim any de carrera i formen part d'unes germandats, no? Pues els nois tenen la seva germandat, els nois la seva, i bueno, i són perseguits per un estrany durant les vacances de Nadal, i ells, ja, a l'últim any, com que tenen que estudiar molt i tenen els finals, pues se queden allí a les germandats i a les residències per passar les vacances de Nadal, i allò pues, serà una...
Vols dir que calia un remake d'això?
Bueno, té el seu públic, sí, sí, sí.
Deixeu-me que recordi que cap al final farem el concurs aquell de les pel·lícules. Va, que em quedo sense veu.
Doncs bé, pel·lícules nadalenques, el Nadal i el terror, solen anar de la mà bastant. Tindrem una pel·lícula també que va molt bé.
Em sona molt aquesta música.
Ah, claro que et sona, perquè...
Però no sé de què. L'he vist ja, però no sé on.
Mira, te dono una pista.
No és el concurs. No, no, no em dones pistes, que estarem aquí tot l'espai.
Jolín, no, però si ho sabràs de seguida. Són uns éssers...
Ah, els gremlins.
Ah, perfecte, vale, ja veus? Està. És que no t'ha calgut gaire més. Doncs bé, la
va, segona... Les bones intencions.
Sí, tornem cap aquí,
França.
Cap a Europa. Vinga, sí. Això és una dramèdia sobre el tema de l'ajuda als demés i sobre quins objectius subjacents hi ha en dur a terme voluntariats i tasques solidàries, no? La Isabel és una addicta a les causes benèfics, llavors sempre està buscant una acció humanitària o una altra. Ella participa com a voluntària ensenyant francès a un grup de refugiats que l'única cosa que volen és treure's el carnet de conduir per poder accedir al mercat laboral, ¿vale? Una realitat que podria passar avui en dia aquí, no? Doncs bé, al llarg de les relacions que la Isabel anirà fent amb aquest col·lectiu, no? Doncs anirà construint una amistat amb els seus alumnes i es donaran situacions d'un contrast cultural i de moments de cor tendre, no? D'aquells, de les relacions que s'estableixen entre les persones. I bueno, pues això és una dramèdia, perquè es donen situacions pues, còmiques, però també se donen dramàtiques i tal. Es diu Les bones intencions i ens arriba des de França. Tindrem també des de França una pel·lícula que es diu Pròxima, que és un drama d'astronautes on surt Matt Dillon i Eva Green i estan dirigits per l'Alice Wincourt, també una dona directora. Jo és que quan surti una dona directora
que sí.
Ho diré per visibilitzar-les, no? La seva tasca també. Va sobre la Sara, que és la Eva Green, que és una astronauta francesa que s'entrena a l'Agència Espacial Europea a Colònia. Llavors és l'única dona dintre del programa, no? I ella viu sola amb l'Estela, la seva filla de 7 anys. Llavors la Sara se sent una mica culpable per no poder passar més temps amb la nena. I bueno, tenen pues, una relació mare-filla tal qual, normal, però amb una mare treballadora que passa molt poc temps a casa. Llavors, quan la Sara és triada per formar part d'una tripulació en una missió espacial d'un any de durada anomenada Pròxima, doncs clar, es produeix el caos en la relació. Saps? I això passa, no? També, si tu ets una mare treballadora i tens una filla al càrrec o una filla al càrrec i has de treballar i fer-te en càrrec de la casa, és que no te da la vida.
Si tens d'anar molt lluny a treballar, també.
Clar, que és, aquest és el tema, que te'n vas a l'espai.
Yeah.
Doncs bé, tindrem una altra pel·lícula francesa que es diu Curiosa. També està dirigida per una dona, la Lou Jornet, i narra la història de la Marie Regnier, que és una dona lliure i independent que va experimentar... És una història real, és un personatge real, la Marie Regnier. Va experimentar amb la seva sexualitat alhora que va tenir una prolífica carrera en el món de la literatura i la poesia. És coetània de la també escriptora francesa Colette, i bueno, la Marie Regnier es va convertir en una de les autores més influents de la França dels principis de segle. Per pagar els deures dels deutes del seu pare, es va casar amb el poeta Henri Regnier, però ella era la del Pierre Loup, que també era poeta, i que era un erotòman i un gran viatger, i amb ell és amb el que viurà una iniciació a l'amor i a l'erotisme a través d'un vincle fotogràfic i literari que inventen ells dos junts. La parella és una pel·lícula romanticona.
Vale.
Sí, romanticona, francesa.
Francesa, també, tres seguides,
sí.
De França.
Què més tindrem? Vinga, una estrena d'aquí, que es diu Moira, i és un drama familiar situat o sigui, el drama en si se situa durant la dictadura argentina, vale? Llavors, el Germán és un argentí de naixement, però que viu a Espanya des de fa 30 anys amb la seva dona Rosa i la seva filla Lucía, no? Llavors, el dia de l'aniversari de la jove, de la Lucía, la filla, doncs rep una trucada telefònica que li farà enfrontar-se al seu passat de manera violenta, vale? Li farà enfrontar-se al seu passat al seu pare, eh? O sigui, la truquen a la filla i li diuen, oi, con tu padre tal, tal, tal. Llavors, ella, pues, diu, hòstia,
tal, mi
padre...
Tal,
tal, tal, no, home, clar, no puc fer spoiler, home.
No.
Llavors, bueno, aquest exiliat argentí haurà de bregar amb les terribles vivències que va experimentar durant la dictadura argentina al mateix temps que supera els seus actuals problemes familiars.
Mm-hmm.
Llavors, pues, bueno, pues, això, una dramèdia, un drama familiar.
Tindrem, sí, també... No té res de comèdia aquesta,
eh? No, és en plan drama. Surt la Malena Alterio.
Ah, val.
Sí, que és mitja argentina, mig d'aquí.
Sí, sí, sí.
La de Aquí no hay quien viva.
Sí, sí.
La que feia de nòvia de Un poquito de por favor, del sí, sí. Tejero. Bueno, seguim. Tenim una pel·lícula d'animació que ens arriba d'Alemanya i es diu Spy Cats. D'espai d'espai d'espiar.
Ah, d'espiar, no
d'espiar, de l'espai. No sí, de l'espai, sí. Vale? I cats de gats. Llavors, és d'animació infantil per a nens molt petitens. Mira, va, sobre la gent 00 Cat, que és la Marnie, que és una divertida gata domèstica que, bueno, que la seva família l'estime molt i no ha sortit mai de casa seva. Encara que és molt curiosa i l'única forma que coneix que té per conèixer el món és el que ha vist per la tele. I creu que totes les històries que apareixen a la pantalla són reals. Una mica com la pel·lícula de Volt. Mm-hmm. No sé si l'han vist
ràdio
i gens, però una mica del pal. Llavors, pues, bueno, accidentalment pues, surt de casa, comença a investigar, coneix altres animalets, com us dic, una mica infantil. El tema guió, dibuixos, no té allò unes conyes molt que els adults les tinguin.
Bueno, vale,
i saben
però
que els
està
nens
encarat
no.
Al públic infantil.
Sí, correcte. Sí, sí, hi ha d'haver per tots els públics, també han d'anar al cine, els petitets. I tenim documentals, també.
A veure.
Vinga, tindrem L'escriptor d'un país sin libreries, que millor que el fet de que jo us l'expliqui, que us l'expliqui el mateix protagonista.
Vinga, va.
Soy de una isla diminuta del océano Atlántico, Annobón. Una piedra en medio del mar. Cuando era pequeño, formaba parte de España. En la escuela nos obligaban a hablar en español y a creer en Dios. A los de mi isla nos dieron apellidos de ciudades españolas, como Sabadell, Valencia, Santander, Zamora. Y a mí me tocó ser Juan Tomás Avia Laurel. Y nací en un país, Guinea Ecuatorial, que ahora está siendo gobernado por uno de los dictadores más viejos del mundo.
Vinga, doncs us explico. Guinea Equatorial es va independitzar d'Espanya fa 50 anys i ara s'ha convertit en un dels països més aïllats d'Àfrica. Amb aquesta pel·lícula ens endinsem en aquest país en companyia de l'escriptor més traduït de Guinea Equatorial, que és Juan Tomás Ávila Lloré. Laurel.
Laurel, ha dit.
Laurel, sí. Juan Tomás Ávila Laurel. I que al 2011 pues, va haver de refugiar-se a Espanya per denunciar la dictadura de Teodoro Obiang, la més llarga del món. A través dels seus llibres doncs, descobrim un racó d'Àfrica que viu encara sota l'impacte de dos segles de dominació colonial. És una pel·lícula pues, que això que barreja el testimoni
bueno,
real, amb animació...
Correcte,
sí, és un documental.
Espera, que canviem de història. Què m'has posat ara, aquí?
Pues mira, aquesta és especial pel Joel Carnicer, perquè és una pel·lícula...
El bosc.
Claro.
Oh, que bo. La cançó.
La cançó i la pel·lícula.
Ai, la pel·lícula.
Home.
El documental.
Sí, és un documental. Perquè, clar, a veure, estem parlant de que el boss, el senyor Bruce Springsteen, té 70 anys.
Sí, té 70 anys?
Té 70 anys, està grandet ja, per fer gira.
No, llavors... home, no, però això tranquil, que encara hi ha...
Bueno, no sé, ja veremos. Gira mundial, estic parlant. Vull dir, igual fa una gira pels Estats Units, que, de fet, el seu últim disco es diu Western Star... que també és el nom d'aquest documental, que és un documental sobre el seu últim disco. Diu, per a què he d'anar jo? A Barcelona o a París si me poden veure per la tele? Pues bueno, pues el senyor pues, ha fet un documental que va sobre com organitza un concert, el concert inicial del seu disco Western Stars. Promociones el disco. Fas concert a casa teva. Segurament farà una gira pels Estats Units del disco. I a sobre ho pots exportar en format
mira,
cinematogràfic,
si,
pues ja ho tens.
Si caiem amb la tentació de que ho hem de viure tot a través de les pantalles, ens tornarem uns éssers insensibles total.
No dic tots, però dic que les grans estrelles, com poden ser per Roger Waters, també ha tret documental sobre el tema del
que
del
sí, que
mur,
sí, però un concert viure'l en directe mai substitueix per moltes càmeres d'alta definició que que tinguis a enregistrar.
Parlem de músics joves que puguin donar una mica de canya, de coses novedoses. A veure, per molt que ens agradi el bosc, aquí em perdonarà el Joel, si m'està escoltant.
O no et perdonarà.
Bueno, me perdonarà segur, però està gran, el bosc està gran.
Però què té que veure? Els Stones també estan grans i fan concerts genials.
No els he vist, no te sabria dir.
Iron Maiden, Metallica també porten un munt d'anys i també AC/DC,
sí,
per aclamació popular han de tornar als escenaris.
Parlem de gires amb concerts contats.
Que sí.
No unes gires com les que s'ha pegat la Rosalía. Que mare meva.
Bueno, pues bueno, bé. Veus, de la gira de la Rosalía també podíem prescindir tranquil·lament, eh?
Ah, bueno, tu, jo m'agrada molt.
A tu t'agrada molt la Rosalía? O sigui, Rosalía i Star Wars. No, si és que...
Tot?
No anem bé.
Home, avui no tot és
heterogeni. Jo la Rosalía ho sento. He intentat escoltar la seva música i, francament, és que no...
Algo hi haurà que t'agrada, ja ho trobarem.
Sí, alguna cosa, però no per aquesta pujada tan.
Ja, bueno. És que l'entrada de la música que en diuen trap, dintre de la música popular, bueno, jo crec que ha fet molt mal. Vinga, anem a l'última.
Estem fora de temps, o sigui que te falta encara la recomanació de la setmana, imagina't.
Pues la recomanació de la setmana es diu Sessió Salvaje. Venga. I és tant per tu com per mi, imagina't, no?
Coincidim.
Home, sí. Mira, si teniu a prop algun cine on la facin, doncs no us la perdeu. És un documental que recorre l'època dourada del cine exploitation espanyol, des de la dècada dels 60 fins als 80. Un cinema de baix pressupost, però que de gran acceptació popular, que explotava modes cinematogràfics des del western fins al cine de terror, passant fins i tot per les comèdies eròtiques. Llavors, el documental aquest que va sobre cine d'aquí, ens explica com va ser el rotllo del destape, la blaxploitation espanyola, el cine kinky, el cine fantàstic, el terror, Paul Naschy, que el trobo un munt a faltar, i James Franco, Fernando Esteso, Pajares, ja de
això
tot.
Això és un documental?
És romàntic total, el documental, o sigui, amb escenes de les pel·lícules, parlant de com se van fer aquestes pel·lícules, els mateixos directors, o sigui, jo friso perquè el fiquin aquí a Lleida.
Pues venga, l'hem de demanar. Sessió Salvaje.
Sessió Salvaje.
Va, que estem pràcticament fora de temps, però ens queden un minut per dir que la setmana passada vam començar el concurs del mes de desembre. La Laura ha triat una pel·lícula,
sí,
i ens va donant pistes. De moment ens va donar una pista, que anem a recordar-la.
En una pel·lícula ja estaríamos en otoño. Un fundido y fuera, o bien un buen temporal. Sería bonito, ¿eh?
Agafa el teu telèfon mòbil i envia'm un WhatsApp al 664-526-180. 664-526-180, si saps quina pel·lícula és.
I ara tenim una altra pista, avui.
Ja, avui toca aquesta segona pista.
Tarde o temprano llega un momento en que hablar o estar callado es algo parecido. Por eso permanezco callado.
Ui, ja sé quina és. Oh, ja sé quina és. L'he endevinat pels actors, eh? Escolteu el primer actor.
En una película ya estaríamos en otoño. Un fundido y fuera. O bien un buen temporal. Sería bonito, ¿eh?
Que és un actor que m'agrada moltíssim. I aquest també.
Tarde o temprano llega un momento en que hablar o estar callado es algo parecido. Por eso permanezco callado.
Ja sé, ja sé quina és.
Jo entenc que, Ricard, parles dels actors de doblatge.
Sí, claro.
Ah, vale.
Per mi són els mateixos, és igual. Vinga, 664-526-180. La saps? Envia'm un WhatsApp. Laura González, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Si yo fuera Papá Noel o los Reyes Magos, ¿sabes qué me pediría? Un sitio donde tengan todos los juguetes.
Ah, y que me los envíen a casa.
Bueno, y además un 3x2 en toda la marca Lego.
Hecho. Hasta el 15 de diciembre en la juguetería de Hipercor y el Corte Inglés tienes un 3x2 en todos los juguetes de Lego.
Y te los envuelven con el papel más bonito. Yo me pido Hipercor y el Corte Inglés.
Apa, que ja anem directes cap a les 2 de la tarda, com sempre els divendres, ja amb les propostes que ens arriben des de la nostra tertúlia anava a dir mítica, no dic mítica perquè si no vol dir que ja tenim uns anys a sobre, eh? Bueno, la de sempre, la de l'Espai Groc. I com sempre estem ben acompanyats. Avui està amb nosaltres la directora del Caixa Fòrum de Lleida, la Maribel Tos. Maribel, què tal? Bon dia.
Bon dia a tots i a totes.
També des del Teatre de l'Escorxador i de la Llotja tenim a la Marta Salla. Marta, què tal? Bon dia.
Bon dia, què tal?
I també està amb nosaltres la directora de la Biblioteca Pública de Lleida, l'Antònia Capdevila. Antònia, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
Doncs mira, ens quedem a la biblioteca perquè s'acosten les vacances de Nadal i és una d'aquelles dates en les que la gran afluència de per si de la biblioteca encara es veu incrementada, perquè afortunadament fins els petits, els mitjans i els grans de les cases saben que poden anar a la biblioteca i que tenen moltes activitats i molts recursos per fer, però evidentment quan venen les dates nadalenques, doncs, i està molt bé, que les famílies agafin i se'n vagin a visitar la biblioteca amb els petits de casa i se'n van els que són més petits a la zona que teniu de la ludoteca, els que són petits però no tant tenen la seva zona, els que ja són preadolescents o adolescents tenen la seva zona, etc. Per tant, busqueu-los. És a l'entrada dreta, tota aquesta zona que us he dit. Però vosaltres la setmana vinent, que encara és setmana normal, la darrera, que és normal.
La darrera que és normal i nosaltres la veritat és que tenim concentrades moltes activitats la setmana que ve.
Cada dia una?
Cada dia una.
O dos?
Una o dos, exactament.
Vinga, anem al dilluns.
Mira, comencem el dilluns. A les 5 de la tarda s'iniciarà la recollida de pessebres per al concurs infantil i juvenil de pessebres que organitza l'agrupació pessebrista de Lleida. Ja fa diversos anys que ho tenim. I a les 5 de la tarda, tots els nens que vulguin participar al concurs han de portar el seu pessebre a la biblioteca. A les 6 i mitja, a 6:45, tenim una nova tertúlia literària d'aquest cicle que fem els 10D, que són aquests cicles amb els quals donem veu a un escriptor o escriptora de Lleida i, a més, aprofitem la seva experiència o les seues inquietuds o les seues preferències literàries per a que ens recomani 10 llibres. És una activitat que ens agrada molt de continuar-la fent perquè, a més, fem dues coses que ens agraden molt. Per un costat, donar veu a la col·lecció de Lleida i, per l'altre costat, que ens facin de prescripcions literàries.
Estava pensant que, a través de les 10 propostes d'una persona, pots acabar coneixent la persona. Potser és agoserat, però, si més no, el moment que està vivint.
Exactament.
Quan te'ls recomane.
Sí, a més en diem biografia lectora perquè no demanem que ens facin un cànon literari de les millors obres de la literatura, sinó aquelles obres que per alguna raó han estat importants per a ells. És complicat, perquè la persona que és lectora només marcada a llibres, tu per exemple que t'agrada molt la música, que diguessin quins són els 10 discs que t'han marcat d'alguna forma, és complicat, però bé, els fem fer aquest exercici. I llavors normalment això són recomanacions, doncs el primer llibre que els va portar a descobrir un tipus de literatura, el llibre que els va enganxar a la lectura, el llibre que per algun tema personal doncs també els hi va fer una certa implicació.
Ara estava pensant, això ja és personal, però sí que hi ha, a veure, des de petits et fan llegir llibres a l'escola, però jo recordo que te'n feien llegir i te'ls llegeix per obligació, però jo recordo el meu primer llibre que me'l vaig llegir perquè vaig voler o perquè me'l va dir un amic i que em va agradar. No sé si cadascú... Sí,
pues, normalment el que els demanem és això, precisament.
Aquest,
que ens diguin això, aquest primer llibre o...
Pues mira, el meu primer així que recordo va ser un de Enid Blyton, del 5. Que de la meva quinta suposo que molts van començar per allí, eh?
Jo era el 7, perquè era la col·lecció anterior, que era los 7.
Però vull dir que són llibres juvenils que
enganxaven molt.
Molt bé. Tenen.
Ara molts nois d'entre 20 i 30 anys els que et dirien és el Harry Potter, perquè el Harry Potter va ser un dels llibres que va enganxar la lectura a molts nanos que potser no...
A casa meva saps en quins s'han enganxat? Els futbolíssims.
Per exemple. O sigui, cada generació...
A la biblioteca van molt buscats, si els busqueu us heu de demanar, perquè déu-n'hi-do. I n'hi tenen molts, però van molt buscats.
Van molt buscats.
Que és bo, eh?
Bé, molt doncs bé. Mira, això el dilluns. El dimarts, a les 5 de la tarda, tenim un nou cicle de cinema que estem fent ara musicals en versió original, i en aquest cas tenim Els Miserables.
I també... l'hora del conte.
Exacte, i tenim l'hora del conte, que serà a la sala d'actes, perquè és aquesta vegada és a càrrec de la companyia Maitant de Tremp, i ens fan una hora del conte que es diu Els pastorets de la muntanya. Vam buscar, sempre pels Nadals intentem buscar alguna hora del conte relacionada amb
sí.
el tema de les festes de Nadal o amb temes d'hivern, i en aquest cas tenim Els pastorets de la muntanya. És per a nens i nenes a partir de 3 anys, i no cal inscripció prèvia, i l'únic que sí que és recordar, que a més hi haurà interpretació amb la llengua de signes catalana, a càrrec de Deixen Signar, i que a més ara iniciarem amb ells un projecte que és que a cada hora del conte ens ensenyaran alguna paraula, de manera que els nens que venen a l'hora del conte a poc a poc vagin agafant un vocabulari amb llengua de signes. Començarem per les coses més bàsiques, en aquest cas segurament hi sortirà la paraula pastorets, la paraula muntanya. Vam iniciar-ho quan vam fer l'hora del conte sobre el cafè, i la idea és continuar-ho.
Molt bé. Molt bé. Anem a la meitat de la setmana, dimecres, que teniu una lectura dramatitzada.
Sí, continuem celebrant l'any Xirgo a la biblioteca, que tenim l'exposició al claustre fins a final de mes, i en aquest cas tenim l'espectacle La correspondència de Margarida Xirgo. Es tracta d'una lectura dramatitzada de la correspondència escrita entre l'actriu escrita per l'actriu Margarida Xirgo. Està feta a càrrec d'Àngels Bassa i acompanyada a nivell musical a càrrec d'Esther Vila.
Molt bé, i divendres de la setmana vinent, o sigui d'aquí una setmana, però ja us ho diem amb temps, hi ha una activitat a la biblioteca que crec que la veu dur a terme ja farà un temps, ja no sé, perquè el temps passa volant, no sé si fa un mes o fa un any.
L'he passat.
Fa un any, imagina't. Però sé que va tenir molt bona acollida, i és una cosa que a vegades ni t'ho planteges, però és com triar un conte.
Exactament.
Trio el conte per llegir a les meves filles o els meus fills?
Els petits, exacte. A més, ho adrecem a nens de 0 a 3 anys, però aquest cas no és una activitat adreçada als nens, sinó que és una activitat adreçada als pares, mares, tiets, tietes, padrins, padrines. O sigui, les persones que vulguin venir, comptem amb dos bibliotecàries, una és la responsable de la biblioteca de l'àrea infantil nostra, Josa Nofre, i l'altra és la directora de la biblioteca de Balaguer, que han treballat molt tot aquest tema. Llavors, ens faran recomanacions de quins aspectes tenir en compte a l'hora d'escollir un conte, a l'hora que anem a comprar el conte o que el triem a la biblioteca o el que sigui, a quines coses podem tenir en compte, a més segons el que vulguem treballar, no? Llavors ens donaran pistes de temes de disseny gràfic, d'il·lustracions, de materials, de suport, ens faran recomanacions de llibres que en aquest moment es troben al mercat, si volem, això, que els Reis portin contes a casa, i que no és res més que d'alguna forma continuant aquesta línia que tenim iniciada des de la biblioteca, que és fomentar que un adult sempre estigui al costat d'un nen explicant-li i introduint-lo amb el tema del conte.
Clar, aquesta és la segona. O sigui, la primera part és, escolta, depenent de l'edat del petit, has de triar una cosa o una altra. Si veieu que li agrada més, jo què sé, dibuixar o no, o li és atractiu, doncs mirem que tingui uns dibuixos més grans o més petits, no ho sé, o temàtiques i tal. I la segona part és, escolta, no li regalo el conte i s'ha acabat la història.
No.
Li regalo i li explico.
Exactament.
Li llegeixo.
I des d'aquest taller el que es donen també són petites pistes de com traure el màxim fruit possible d'aquests contes que recomanen.
No? Això divendres?
Serà divendres a les 6 de la tarda i allà estan les inscripcions obertes. És el formulari de web de la biblioteca, i en aquest cas veureu que no és el formulari d'activitats infantils, sinó que és el formulari de joves i adults, perquè el que volem és que puguin vindre els pares, a més sense els nanos, perquè puguin estar tranquils, puguin disfrutar i puguin estar atents al que se'ls dirà.
Molt bé. Gràcies, Antònia.
A vosaltres.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Ja em permetreu que avui torni a posar música de Roxette, perquè ja sabeu que aquesta setmana, dilluns, tot i que es va fer públic dimarts, ens deixava la veu femenina, la Marie Fredriksson. Jo sóc col·leccionista de Roxette, sóc fan de Roxette. No sé si vosaltres ho coneixíeu.
Jo també.
A més, final dels 80 i els 90, sobretot, va ser quan van fer la explosió. En una època en la que encara es venien discos, ja sabeu per on vaig, van arribar pràcticament a la xifra de 80 milions de discos a nivell del món venuts, que és una pila, i després ja, doncs, música
considerables.
Amb streaming, i tot plegat, són Roxette. En fi, vinga, va, que seguim avançant. Deixeu-me que expliqui que aquest diumenge, a les 6 de la tarda a l'església de la Sagrada Família, Capont, que està al carrer Agustins número 2, tindrà lloc el tradicional concert de Nadal a càrrec dels alumnes i professors de l'Escola de Música Arts Musicals, que l'entrada és lliure i gratuïta, però que, aprofitant l'ocasió, es farà recollida de productes d'higiene en benefici dels nens i nenes de l'associació Esclat, que és el centre socioeducatiu Pare Palau, en col·laboració en el projecte Reis per a tothom. Per tant, qui vulgui col·laborar serà benvingut al concert. Serà aquest diumenge a les 6 de la tarda. La temàtica, evidentment, és la temàtica de Nadal. L'entrada és lliure i gratuïta, és a l'església Sagrada Família, que està a Capont, al carrer Agustins 2. L'entrada és lliure i gratuïta, però que podeu portar productes d'higiene en benefici d'aquests nens i nenes de l'associació Esclat. Maribel, Caixa Fòrum.
Un cap de setmana ple d'activitats.
Sí, però estava pensant que portem pràcticament dues setmanes parlant de la conferència del clima i que vosaltres seguiu tenint en marxa l'exposició Experiment 2100, que si bé no ens està parlant del clima directament, sí que ens està parlant d'aquí al 2100, a veure com viurem
sí,
i què
sí.
passarà.
Què ens espera, doncs, al futur, no?
I està lligadíssim el tema del canvi climàtic.
Sí, està lligadíssim, doncs, amb tota aquesta problemàtica doncs, que estem visquent doncs, en aquests moments, no? L'exposició, doncs, d'alguna manera posa doncs, de relleu un seguit doncs, de qüestions i intenta doncs, donar doncs, respostes a com viurem, de què viurem i, d'alguna manera, com serà doncs, el futur, no? El futur que és ja demà, no?
Només que estigueu mínimament sensibilitzats amb el tema i no heu visitat aquesta exposició, us la recomano com a complement per entendre'ns d'aquesta conferència del canvi climàtic o de l'emergència climàtica que s'ha realitzat a Madrid. Experiment 2100. Sí, està sí. obert sempre, és entrada lliure i gratuïta i a més et fan visites guiades que us les recomano. Per exemple, demà a 6:45 n'hi ha una.
Demà a 6:45, com és habitual, doncs oferim la visita guiada adreçada doncs al públic general. Sí que cal dir que aquesta exposició doncs és visitada per molts grups escolars i que fan doncs la visita guiada doncs dinamitzada doncs a través doncs d'un educador de sala i això doncs es tradueix que en el cada cap de setmana doncs rebem doncs molt públic adult, que precisament és aquest públic escolar que el cap de setmana doncs repeteix doncs en visita doncs aquesta exposició doncs acompanyats doncs de les seves famílies.
Clar que sí. Molt bé, això la guiada és demà, dissabte, però l'exposició està oberta
cada
sempre
dia,
fins al febrer,
Fins al dia 23 de febrer.
Fins al 23 de febrer. Per tant, queda dies, però com sempre dic, no ens esperem al darrer dia, que a més és una exposició per anar amb calma. Podeu anar amb els petits de casa, però també és una bona idea un dia anar-hi amb calma, entrar, llegir, mirar, pensar i sortir d'allí, no sé, jo crec que amb una energia renovada. Experiment 2100, això està al Caixa Fòrum, però, Maribel, vosaltres el cap de setmana us comença avui.
Sí, ens comença...
avui a les 7 de la tarda.
Avui a les 7 de la tarda. I amb una pel·lícula doncs, francesa que porta per títol Com un lion, com un lleó, i d'alguna manera, doncs, avui dia...
Tu vas fer francès,
Sí, jo vaig fer francès, i de fet vaig estudiar, doncs, a l'Aliança Francesa.
Parles francès perfectament.
M'agradaria parlar francès perfectament, m'agradaria...
Bueno, la pronunciació m'ha agradat molt, a veure com es titula la pel·lícula.
Com un lion.
Veus? Bueno, la Marta no ho sé, però si ho hagués de dir jo... Mare de Déu, ni en anglès, quasi bé.
Doncs bé, aquest divendres, doncs, a les 7 de la tarda, doncs, donem veu doncs, amb una col·laboració que hem encetat doncs, enguany a Caixa Fòrum Lleida, no? Una col·laboració que estem duent a terme doncs, amb l'Aliança Francesa, que una vegada doncs, al mes, concretament doncs, els divendres, i avui divendres, dia 13 de desembre, a les 7 de la tarda, projectem doncs, una pel·lícula doncs, en francès amb la peculiaritat doncs, de que aquesta pel·lícula serà presentada per una persona doncs, de l'Aliança Francesa i a l'acabar doncs, es durà a terme doncs, el debat pertinent, no? La pel·lícula que plantegem doncs aquest vespre és una pel·lícula doncs de superació
En aquest sentit, doncs, tindrem, doncs, en Mitri, que és un noi, doncs, senegalès, que juga, doncs, a futbol i somia, doncs, en convertir-se, doncs, en un gran jugador. I és un agent que contacta, doncs, amb ell i que, d'alguna manera, doncs, el vol, doncs, el porta, doncs, o l'anima, doncs, a que pugui, doncs, anar a França i complir, doncs, el seu somni. I per això, doncs, tota la seva tribu, doncs, l'ajudarà perquè en Mitri, doncs, pugui, doncs, finalment, doncs, viatjar, doncs, a França i fer, doncs, una carrera, doncs, en el món, doncs, del futbol.
Molt bé. Doncs això avui a les 7 de la tarda. I demà dissabte hi ha un taller que ja l'han estat realitzant aquests darrers dissabtes, però encara tenim demà dissabte i dissabte vinent, tot i que dissabte vinent estan les entrades exaurides.
Sí?
Tot i això, si teniu intenció d'anar-hi, mireu a darrera hora, la setmana vinent, no sigui que algú, doncs, es desdigui i generi alguna entrada. Però estan exaurides hores d'ara.
Sí,
però per
sí,
demà
sí,
encara n'hi ha.
Per demà encara tenim...
Ull, aquest taller que us agradarà.
Sí, és un taller molt interessant, si em permets, Ricard, porta per títol Planetes i Estrelles i està adreçat a nens i nenes a partir, doncs, de 4 anys. I és un taller que posa, doncs, el focus en l'astronomia, no? I vol endinsar o apropar, doncs, els més petits amb aquest món, que fa uns instants, doncs, comentàvem que és un món, doncs, molt ampli i que d'alguna manera vol, doncs, despertar l'interès, doncs, en l'observació, doncs, del Sol, comparar d'alguna manera la grandària dels diferents planetes del sistema solar, comprendre per què hi ha dia, per què hi ha nit, per què hi ha les estacions, per què veiem, doncs, la Lluna, doncs, de maneres diferents. És un taller que nosaltres habitualment, doncs, l'oferim al mes, doncs, de desembre com a final, doncs, d'any, i val a dir, doncs, que té, doncs, una requesta, doncs molt important. I demà, doncs, per dir, demà, doncs, dissabte dia 14, encara, doncs, queden, doncs, algunes entrades, doncs, a la venda.
Sí, estic per apuntar-me jo, O sigui, és pels petits de casa, però els grans també deuen de gaudir,
I tant, i tant, perquè és una activitat, doncs, molt participativa i en el qual, doncs, els més petits i els grans, doncs, realitzen, doncs, una activitat, doncs, conjunta i és, doncs, obrint, doncs, nous camps, no? Nous camins.
Molt bé. Doncs això és demà a les 6 de la tarda. Si us ha agradat, aneu a buscar les entrades ja, que s'esgoten, però s'esgoten de veritat. I diumenge, a les 12 del migdia, tenim, i a més és una activitat que està associada al CaixaForum o que el CaixaForum està associada amb aquest tipus d'activitats, i és el cinema, el CaixaForum. El CaixaForum el coneixem, doncs, per la seva exposició permanent, cada 4 mesos una de diferent, per les activitats, però jo crec que el CaixaForum a Lleida també se l'associa sempre al cinema.
Així és, i tots els diumenges, doncs, d'aquest mes de desembre estem duent a terme, doncs, un cicle de cinema familiar per tal d'educar, doncs, les mirades, doncs, dels més petits, no? I en aquesta ocasió hem programat, doncs, quatre pel·lícules dedicades, doncs, a una productora, doncs, anglesa, una de les més famoses del món, que és Magic Light Pictures, i aquest diumenge, doncs, nosaltres, doncs, projectarem La rata del camí ral i el curtmetratge, doncs, Pícnic. La rata del camí ral és la cinquena adaptació d'aquesta productora, doncs, britànica, i és sobre un llibre infantil de l'escriptora Julia Donaldson, no? Descobrirem, doncs, com una rata que sempre està famolenca té anhel, doncs, de menjar pastissos, galetes i llaminadures, doncs, de tota mena, no? Però la peculiaritat, doncs, d'aquest cicle, doncs, de cinema és que prèviament tindrem, doncs, una de les educadores de CaixaForum Lleida, doncs, que presentarà, doncs, la pel·lícula, llançarà, doncs, una sèrie, doncs, de qüestions, seguidament, doncs, es projectarà la pel·lícula i a l'acabar, doncs, encetarà, doncs, un debat, doncs, amb tots els nens i nenes, doncs, acompanyats de les seves famílies que hagin assistit, doncs, en aquesta projecció que tindrà lloc el diumenge a les 12 del migdia.
A més, abans d'entrar ja els hi plantegen preguntes, així els nens també estan més atents, i a l'acabar, doncs, es posen comú. I us fareu creus de l'atents que estan els nens, que a vegades no ens ho sembla, i no, sí que estan atents i saben de què ha anat la història.
A més,
a les 12,
Sí, a les 12. I a més, aquesta pel·lícula, doncs, porta un material, doncs, didàctic que les famílies es podran emportar, doncs, a les seves cases per poder, doncs, repassar, revisar o divertir-se, doncs, amb els continguts plantejats en aquesta producció.
Molt bé. Gràcies, Maribel.
Migdia. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Almenos ahora.
I ara viatgem cap al Teatre de l'Escorxador i al Teatre de la Llotja. Marta Salla, tinc apuntades quatre coses aquí per ordre cronològic, però tinc aquí una nota, recorda-li el tema de l'òpera.
Molt bé, gràcies, Ricard.
T'ho dic ara abans que se m'oblidi.
M'ha fet molta gràcia, viatgem cap al Teatre de l'Escorxador.
Sí, viatgem. Bueno,
viatgem. Entrar al teatre sempre és un viatge, eh? Que allò quan s'encenen els llums que s'acaben l'espectacle, sí, és com... com que et despertes però, de somiar, eh? No, aquesta... vull semblar massa exagerada,
que no,
però
que
és
no,
així, eh?
Que aquesta sensació és aquella que no hem de perdre, que sí, no, sí, no s'ha de fer tot des de casa, des de davant de la tele, que es pot fer moltes coses, o des del mòbil, que encara hem d'anar. Reivindico, fa uns minuts, fa una estona ja, amb l'Andrés Rodríguez, ho he dit, amb la música en directe. S'ha d'anar a veure música en directe. Però igual que això, s'ha d'anar amb un taller, amb una obra de teatre, amb un gran espectacle petit, el que sigui, s'hi ha d'anar. Perquè el que diu la Marta és veritat, té raó. Hi ha unes sensacions que t'aporta estar a la sala que no mai les tindràs a casa, mai.
Sí.
Ni davant del mòbil, eh?
Ni davant del mòbil.
Escolta, avui exhaurit pràcticament, bueno, pràcticament crec que queden 3 entrades o
ara
4,
aquest matí no he mirat,
no és la manera
però...
de parlar, eh?
Sí, queda 10 o 12 entrades per a l'espectacle Escape Room amb el Joan de protagonista aquesta nit a les 9 al Teatre de la Llotja.
Quin tirón que té la tele, eh?
Quin tirón que té el Joan, sempre que ve, faci el que faci. La darrera vegada va fer Frankenstein i també vam exaurir, que Frankenstein no és un espectacle fàcil, mm-hmm, ni amè. A més, vam detectar que hi havia famílies. El d'avui, al contrari, és una comèdia amb un punt de suspens, vull dir que...
A veure com acaben, eh?
Perquè a veure com acaba aquest escape room.
Això de l'escape room està de moda i és, sí, una activitat col·laborativa entre amics... Però bueno, com que hi ha una pressió allí perquè tens un temps i has d'escapar, doncs sí, a veure com acaba, ja.
Són dos parelles que queden per
corda...
fer un escape room, sí, i la cosa acaba una mica... Bueno, ja ho veuran les gairebé 1.000 persones que seran aquesta nit al Teatre de la Llotja.
Escolta, s'acaba la mostra aquest cap de setmana.
Sí, acabem la 28a edició de la mostra. Aquest vespre també amb gairebé tot exaurit. L'Escola Espai Dansa fa una adaptació del musical Cats, vamos. Mm. Ja us dic, està gairebé exaurit, és a 8:45. Demà, la companyia Quarta Paret fa dues funcions, a la sala 2, perquè és a la sala petita, dues funcions, a les 7 i a 8:45, de l'espectacle Molly Sweeney, que és de l'autor irlandès, ara m'he quedat en blanc, no,
bueno,
no l'estic trobant.
Que és irlandès.
Ai, Jolina, si ho he pensat abans.
Bon, ja et sortirà.
Molt malament.
Ja et sortirà.
I per què no ho tinc aquí? Brian Friel?
Ah, que la Marta no pot deixar-ho, eh? Fins que li surt.
Sí. Serà demà dissabte, ja dic, en dues funcions. I el diumenge, per tancar la mostra, el taller de teatre de Llívia, que són fidels a la mostra, fan una comèdia a les 7 de la tarda, Hotel Don Camilo.
Home, sense de voler, ara que dius això de fidels, i ara que és el darrer cap de setmana, hi ha, suposo, un tant per cent de novetats cada any, de novetats, o de gent, sí, nova, o de cares noves, però sí, també hi ha un tant per cent de cantera, de sí, pedra picada, per entendre'ns.
Sí, sí. Jo per això, sempre que publiquem a xarxes, cada espectacle té el seu lloc a les nostres xarxes socials, cada espectacle de la mostra, i sempre que són d'aquestos fidels a la mostra, m'agrada destacar-ho perquè, bueno, pues perquè aguantar molts anys té molt mèrit, també.
Molt bé. Molt bé. Va passar ja el Black Friday, ara no, ja fa dos divendres va passar el Black Friday, sí, sí.
No, ja
fa dos divendres,
sí,
sense voler.
S'ha fet molt ràpid i arriba
però
tot molt ràpid.
Estem en època de nadalenca, i l'època nadalenca, no només és consumisme, però sí que és veritat que et reuneixes amb gent que potser fa temps que no et veus i t'estimes igualment, i què menys que portar-li doncs un regalet, un detall, per entendre'ns. Doncs el Teatre de l'Escorxador i el Teatre de la Llotja ho tenen tan clar que aquesta setmana ens han presentat la nova temporada, tot el que és la nova temporada des de, bueno, de la primera meitat del 2020, per entendre'ns.
Exacte.
I, a més, no contents amb això, ens han presentat tot un menú. Mira, mai millor dit, tot un menú d'abonaments.
Quatre menús.
Bueno, menús.
Quatre menús.
Que es poden regalar.
Sí, es poden regalar, evidentment. Quatre menús i una carta, que és un abonament a la carta. Hem separat una mica, per fer-ho fàcil, com en eixos temàtics, la temporada... Estem parlant de teatre, eh? La Puri, uh-huh, ja us explicarà els de uh-huh, l'auditori més endavant... Però al teatre hem preparat quatre menús, segons una mica els tipus d'espectacles per eixos temàtics, però que llavors es poden combinar. Si t'agrada un plat de cada menú, pots fer un menú a la carta.
Ah, a veure.
Hi ha el menú de grans produccions, amb la Rambla de les Floristes, que sabeu que és aquesta producció que ha fet el Teatre Nacional de Catalunya amb motiu de l'any Chagarra, que la tenim el 18 de gener, el 26 de gener La Fuerza del Cariño amb Lolita al Teatre de la Llotja, Mare Mar de Dagoll de Gom, que repeteix a Lleida el 14 de febrer, Viejo Amigo Cicerón, que és la darrera producció en què el protagonista és Joan Maria Pou, amb la direcció de Mario Gas, i Juana, que és un espectacle de dansa, teatre, de denúncia de totes les Joanes i de totes les dones que han hagut de patir repressió al llarg de la història. És un muntatge, ja dic, és d'una companyia de dansa, però en el qual intervé Aitana Sánchez Gijón, fent d'aquestes totes les Juanes. És dansa, teatre. Aquestes són les cinc propostes del menú Grans Produccions, del menú grande.
Del gran.
Cada espectacle val 26 euros, però si compreu l'abonament de tots, us surt a 20. Els 5 són a 100 euros.
Caram.
El menú d'autor, perquè volem destacar els treballs amb música, està molt clar que es diu cantautor, doncs aquí ja hem volgut dir un menú d'autor. Tenim Terra de Voltors, que ja està bé a la venda la passada temporada, des del gener. És l'adaptació de Dos taüts negres i dos de blancs de Pep Coll.
Sí.
Us la recomanem moltíssim, el 31 de gener a l'Escorxador. Rebota, rebota i en tu cara explota, que és una producció d'Agnès Mateus, també de denúncia de les violències contra les dones. Un espectacle molt dur, però molt recomanable. Un dia qualsevol, que és una producció de les Antonietes, i és una comèdia una mica àcida sobre relacions en una residència d'avis. Set of Sets, que és un espectacle de dansa preciós, encara que no us agradi la dansa ni la dansa contemporània, de veritat heu de venir a veure Set of Sets, perquè la música en directe val moltíssim la pena, però la coreografia, ja us dic, encara que no us agradi la dansa, i veureu allí dibuixos i veureu un moviment que atrape. Set of Sets és un dels espectacles més bons que ha fet el país de dansa en els darrers anys, grans, perquè costa molt fer espectacles grans de dansa. Us el recomanem molt. La Tempesta, que és la Tempesta de Shakespeare, la farem a l'Escorxador al maig per una companyia que normalment la vam tenir l'any passat al Museu de l'Aigua. És una companyia que normalment treballa al carrer, però per celebrar els 10 anys de companyia fan un espectacle de sala. I Bogumer és una cosa que encara no sabem ben bé què serà. Serà sobre... però el tema, una mica, és què passa en una societat quan es queda òrfena de líder.
Ah.
Llavors és una mica la denúncia de la mort de Déu.
Més o menys com estem ara.
Ah, exacte. Aquest abonament d'autor, aquest menú, són 6 espectacles a 60 euros. Surten a 10 euros cadascun. Després tenim un menú que ens fa molta il·lusió, que és el menú Potencial Jove, que és tot de companyies, no vull dir emergents, però vull dir joves. Hi ha Wasted d'Íntims Produccions, sabeu que és una companyia lleidatana que ha tingut un salt d'entrada espectacular. Recuperem la seva segona producció, que era Wasted, al gener a l'Escorxador. Cireres i Lentejuelas, que és un espectacle de cabaret sobre la vida dels artistes de cabaret, amb una actriu lleidatana, que és la Mireia Casado. Tonta, que és un monòleg, és un espectacle d'una sola intèrpret, i l'autor és l'Albert Baldomà, que és de Puigverd de Lleida, també ens fa molta il·lusió tenir-lo. La Lleugeresa i altres cançons, també és un monòleg amb música en directe. No és un monòleg, és un espectacle d'una sola actriu, una mica thriller. I després un altre que també ens encanta, que és de la Glòria Rivera, una actriu que està pujant molt fort, que és de Guissona. Versiones parciales y erróneas de Mi vida y mi gloria. Això també és cabaret. Ella està fent un treball per recuperar el couplet, la copla i molta cançó tradicional. Aquest abonament Potencial Jove, aquest menú, 5 espectacles a 40 euros.
Caram.
Jo és que més barat no ho podem fer ja.
No.
L'entrada normalment val 12, si feu el menú surt a 8. I després l'estrella d'aquesta temporada és el menú d'espectacles familiars i tots públics. Diferenciem familiars i tots públics perquè els espectacles de tots els públics, això és una mica teoria meua, però crec que serveix, són aquells espectacles que no són d'adults, que hi pot anar canalla, però que hi poden anar adults sols. D'acord? La setmana que ve fem, d'aquí 2 setmanes, fem Hamelin de Chip Chap. Aquest és un espectacle familiar, perquè dos adults sols evidentment hi poden anar, però no els hi trobarem. En canvi, el 4 de gener fem Amour al Teatre de la Llotja, que és un espectacle que parla de l'amor al llarg del temps, i aquest és un espectacle de tots els públics. Si no teniu canalla, veniu a veure'l igualment.
També hi podeu anar.
Sí. Aquest menú familiar té 9 espectacles, 9 de compra 5, no us els farem comprar els 9, si voleu fer el menú.
Però podeu comprar-los, eh?
Però podeu comprar els 9, però mínim 5, i surten a 5 euros cada un.
Molt bé.
Escolta, els anirem explicant, aquests.
Aquests menús on els puc trobar?
Aquests menús a la temporadalleida.cat/abonaments.
Vale, temporadalleida.cat/abonaments, eh?
Sí.
T'ho dic perquè la... ens ha parlat de moltes coses i clar, ara, escolta,
i si no les nostres taquilles,
el menú Grans Produccions, quin era? Doncs si no podeu anar això. I preguntar-ho,
i si no les taquilles, i després, com ja us he dit, tenim la carta, que podeu agafar un plat de cada menú.
Dos
d'un i un d'un altre.
Caram,
d'acord.
O sigui, jo puc anar a la carta i agafo un plat de cada menú que ens has dit,
però mínim n'has d'agafar un de cada.
I llavors com em surt això?
El preu de cada menú.
Mira que bé. Caram!
Està
molt
bé o no està bé?
Doncs i això es pot regalar?
Això es pot regalar. Sí, sí, naturalment que es pot regalar.
O sigui que jo puc...
Els Reis cada any ens compren abonaments i ens compren entrades
això
per regalar.
Això anava a dir. O sigui, jo puc agafar un menú, embolicar-lo, posar-lo ben maco i regalar-lo.
Sí. Si aneu al Teatre de la Llotja, demaneu que us posin un sobre de regal a la taquilla. I podeu regalar-lo, i els Reis també, els Reis ens ho demanen.
Doncs és una bona proposta.
També una cosa que volíem recordar, que no sé si la gent ho té massa present, si us agrupeu una colla de 10 amics o de 10 familiars, tindreu aquests preus d'abonament per a qualsevol espectacle.
Molt bé.
10 entrades per al mateix espectacle a preu de grup.
Sí.
Perdona, com que m'havies recordat
no,
de l'òpera...
No, anava a dir temporadalleida.cat/abonaments, tot
sí.
Això. I a més, ara ho estic mirant i està molt ben explicat.
Està, gràcies. Doncs, enguany tenim com a novetat la Traviata, farem l'òpera La Traviata del Circuit d'Òpera Catalunya el dia 20 de març de 2020. L'entrada són 36 euros, sabeu que una producció d'òpera no és cara, és caríssima, llavors l'entrada ho ha de reflectir una mica, tot i que amb els ingressos no paguem mai tot el que ens costa, però s'ha de notar
20 de març,
El 20
si
de març,
ho tens clar, compreu ja,
perquè a més fem preu de grup per l'òpera per primera vegada, 26 euros, grups de mínim 10 persones, 26 euros l'entrada.
Molt bé. Doncs la temporadalleida.cat/abonaments. Avui hem parlat de moltíssimes coses amb la Maribel Tos, amb l'Antònia Capdevila i amb la Marta Salla. Que tingueu bon cap de setmana.
Gràcies, igualment.
Al menos óyeme. Permanecer hostiles.
Escolta, que tinguis bon cap de setmana i tornem dilluns a les 12:20.